Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Núria García.
La transformació del Parc de les Aigües a Calllong comença a ser una realitat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
Els veïns han visitat l'espai aquesta tarda després que s'hagin enllestit la primera i la segona fase.
Era la part més senzilla i consistia en la urbanització del carrer de les Aigües i en una primera actuació dins del parc. La tercera fase, que abordarà l'arranjament complet de l'àrea, començant durant el primer trimestre de 2019 i comptarà amb un pressupost de 4 milions d'euros. Un cop estigui acabada, el Parc de les Aigües comptarà amb dos punts que el dotaran de singularitat. D'una banda, una passarel·la des d'on hi haurà una vista privilegiada de la ciutat, de l'altra, un mirador al costat nord amb vistes a les muntanyes del nostre entorn.
El Partit Popular insta el govern municipal a retirar símbols partidistes d'espais i edificis públics.
El portaveu Esteban Gessa i el president del PP a Barcelona, Daniel Serrano, han presentat una instància fent la petició d'acord amb una resolució del Tribunal Superior de Justícia, que defensa la neutralitat de la via pública. El PP denunciarà l'alcalde Matías Sarracán per prevaricació en cas que no compleixi amb el dictamen del TCJ.
El Teatre Sant Vicenç està d'estrena.
El grup de teatre Creualtenc obre la temporada amb el musical La Botiga dels Horrors. La primera funció serà demà a les 10 de la nit.
El capità Miguel González no està del tot descartat per al partit del Centre d'Esports contra l'Ontinyent d'aquest diumenge.
Després de lesionar-se a Conca, Miguel podria retornar de nou a una convocatòria. Si finalment no és així, el central estarà a punt pel partit a Villarreal.
Tot i això i molt més durant la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Els serveis. Sembla que ens espera un cap de setmana calorós, ens ho confirma la Dolors Ballart. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. Tarda tranquil·la arreu del país, però amb algunes excepcions. A hores d'ara tenim algunes nuvolades a punts de muntanya i també deixen alguns ruixats fins i tot de caràcter aïllat a la zona del Pirineu Oriental, a la comarca del Ripollès i també entre l'Alt i el Baix Penedès. Precipitacions que podran persistir durant aquesta pròxima tarda i fins al vespre. Avui amb temperatures que de nou han pujat arreu del territori amb valors que a la zona de l'interior de la Vall de l'Ebre i també les comarques de Ponent s'enfilen fins als 34 o 35 graus i fins i tot 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. El cap de setmana continuem parlant de temperatures elevades, sobretot diumenge, en conjunt en temps tranquil, però amb alguns núvols a punts de la costa central i sud de la costa Brava, sobretot aquest dissabte, quan al matí podrien deixar alguna precipitació de caràcter feble. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I és divendres, i això és sinònim de complicacions a aquesta hora de la tarda. Per exemple, continuen alguns problemes a la C-58 després que s'hagin registrat fins a 3 quilòmetres de retencions a l'autopista del Vallès des de Terrassa cap a Sant Quirze en direcció a Barcelona, a conseqüència d'un accident s'ha hagut de tallar un carril. I també s'està normalitzant a poc a poc la situació a la C-12, on havia també quedat tallat el trànsit després d'un accident a la zona. S'estava donant pas alternatiu a l'altura d'Àger. Entrem en matèria quan passen 4 minuts. Els veïns de Calllong ja han començat a notar els primers canvis en el Parc de les Aigües. La primera i la segona fase del projecte d'urbanització de l'espai de 70.000 metres quadrats de superfície ja han acabat. Una delegació dels veïns, acompanyats per l'alcalde Matías Sarracán, el tinent d'alcalde Juli Fernández, el regidor d'Espai Públic Xavi Guerrero i també el regidor de districte Miquel Soler, han pogut comprovar de primera mà els resultats. Els veïns del carrer de les Aigües són els que més notaran les millores després d'anys amb l'espai sense urbanitzar i patint problemes d'acumulació de brutícia. L'entorn dels habitatges ja és un espai digne. Helena Molist, molt bona tarda.
Molt bon dia.
El gruix...
Segueix.
El gruix dels treballs, dèiem, començaran el primer trimestre de l'any que ve.
Ah, exacte, ara sí. La tercera fase de construcció d'aquest parc començarà a partir del febrer, han avançat avui, del 2019. Aquesta fase durarà aproximadament un any i té un pressupost de poc més de 4 milions d'euros. En aquestes obres el que es construirà serà una gran estructura que vol afavorir el drenatge i la infiltració de l'aigua de la pluja. Però avui el que s'ha inaugurat són la primera i la segona fase de reconstrucció d'aquest parc, que podríem dir que són les menys voluminoses. Aquestes fases han constituït en la urbanització del carrer i també en la millora de l'entorn dels habitatges propers, amb la creació de camins dins d'aquest parc i també amb la plantació de vegetació. Aquestes obres han costat al voltant de 200.000 euros. El Parc de les Aigües, juntament amb la nova plaça Lisboa, contribuirà als espais verds de la zona nord de la ciutat. El parc, com heu avançat, també incorporarà un mirador al costat nord, des d'on es podrà tenir unes vistes de 360 graus de la Mola, el Puig de la Creu, el Montseny, el Collserola i tot Sabadell. També comptarà amb una àrea de jocs d'aigua a la banda sud i al costat hi haurà un quiosc amb lavabos. Aquesta inauguració, però, ha tingut algun moment de tensió i és que els veïns del barri han aprofitat la visita de regidors i de l'alcalde pel reclamar-los la construcció de l'Institut Can Llong. Recordem que tant aquest centre com l'escola Virolet a hores d'ara no compten amb un edifici on fer classes, sinó que les fan amb barracons. Des del consistori els han promès que estan treballant en aquest projecte i que també, mica a mica, estan fent millores en aquest barri, com seria un exemple aquest Parc de les Aigües. I això és tot des d'aquí el parc.
I tot això succeeix, Helena, quan Can Llong està a punt de donar el tret de sortida de la seva festa major, que comença precisament avui. Aquesta nit hi haurà el pregó a càrrec de l'alcalde i del regidor del districte, el Miquel Soler. Després, disco mòbil per animar la celebració. Però això només és el principi, no, Helena?
Exacte. Demà al matí el programa està ple d'activitats familiars amb una xocolatada popular, la Festa de l'Escuma i els Pallassos al Parc d'Odessa. A la nit el tradicional ball de Festa Major, però l'activitat intensa continua diumenge, com explica el president dels veïns, Federico García.
El diumenge a les 10 de matí la Botifarrada. La Botifarrada és el més important que hi ha, després l'actuació del Caro Rociero, l'actuació del grup musical Nerea, el grup d'animació musical de Jaume Barri, el grup de ball de Carmen Mansa, i després a les 20 hores activitats de música dirigides per la música que tenim allà a Can Llong.
La celebració acabarà la nit amb el cremat a les 9, la traca i el final de festa.
Gràcies, Helena. Bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Esteban Gessa, portaveu del Partit Popular de Sabadell, ha anunciat avui que ha presentat una instància a l'Ajuntament per obligar l'alcalde Matías Sarracán a retirar tots els símbols partidistes de l'espai públic. Els conservadors fan referència a la pancarta de l'Ajuntament, als llaços grocs que hi ha en diverses portes d'edificis municipals, però també als llaços pintats al carrer o penjats en arbres, fanals i ponts de la ciutat.
El Partit Popular de Sabadell se suma així a una campanya que la formació està donant a terme per diversos municipis catalans, com ha explicat Daniel Serrano, president de la formació a Barcelona, present també a la roda de premsa de Sabadell.
Por eso nosotros decidimos en el mes de julio iniciar una campaña vía instancia presentada por registro para exigir a estos alcaldes. Ayer estuvimos, por ejemplo, en Malgrat, en Calella, lo hemos hecho en Molins de Rey, hoy estamos en Sabadell y continuaremos la semana que viene presentando instancias exigiendo a estos alcaldes que retiren de forma inmediata ese tipo de propaganda partidària, partidista, separatista.
En el cas de Sabadell, com dèiem, sobretot exigeixen la retirada de la pancarta del consistori i dels llaços grocs en portes d'equipaments municipals. Esteban Gessa és portaveu de la formació municipal.
Acabamos de registrar en el ayuntamiento una instancia exigiendo al alcalde de la ciudad y a todo su gobierno que retire de la vía pública todos los elementos partidistas, como lazos amarillos, como pancartas con las que preside el consistorio en la fachada del ayuntamiento, como lazos amarillos en los centros cívicos, para dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Una resolució que es va fer pública el 24 de juliol d'aquest any. Per aquest motiu, asseguren que si no es compleix amb la demanda, denunciaran l'alcalde a la Fiscalia per un delicte de prevaricació.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Més coses. El programa Ciutat i Escola amplia el nombre d'entitats participants. La Fundació Naturgy, l'Associació Etos i la Fundació Vicente Ferrer Sabadell s'incorporen al projecte aquest curs. Alhora també creixen el nombre d'activitats programades en una cinquantena.
Desgranem les novetats. La Fundació Naturgy oferirà activitats relacionades amb l'energia. Pel que fa a Eto, realitzarà tallers als centres educatius sobre la prevenció en el consum de drogues. Finalment, la Fundació Vicente Ferrer Sabadell oferirà activitats sobre la realitat que viuen molts joves a l'Índia. Joan Berlanga, primer tinent d'alcalde i regidor d'Educació, apunta quina és la peculiaritat d'aquest programa.
A tots els municipis hi ha algunes activitats que fan per les escoles, fan els museus, o fan itineraris naturalistes, però la globalitat d'àmbits tecnològics, de robòtica, d'anglès, de francès, de temes ètics, de tema de cinema, de tema matemàtica, de tema aquesta dimensió esportiva, aquesta dimensió tan ampla és una particularitat de la ciutat que ja té de fa anys i que és un dels motius d'orgull de la regidoria d'educació des de fa anys.
Des de l'Ajuntament i les diferents associacions també han volgut donar un impuls a les llengües estrangeres. Per aquest motiu s'han programat 40 activitats en anglès i 31 en francès.
En total seran 65 entitats que organitzaran 400 activitats al llarg de tot el curs. La família del Dylan, un sabadellenc de 5 anys amb una malformació a l'esquena, creu que en un o dos mesos ja hauran aconseguit els 50.000 euros que necessiten per operar el seu fill. A més, ara arrenca una nova etapa de la campanya de recaptació de fons amb la venda de motxilles solidàries per tota la ciutat.
La mare del Dylan, Vanessa Sánchez, ha tornat al matí de Ràdio Sabadell per portar una bona notícia. El seu fill pateix la síndrome de Soto, conegut com a gegantisme, amb una escoliosi que li corba l'esquena i li impedeix que li creixi un pulmó i també li provoca molts dolors. Però finalment, la família el podrà operar a l'estranger ben aviat.
Llevamos 45.000 euros, nos quedan 8.000, nada, estamos en esa recta final. Hay muchísimos proyectos todavía, muchísima gente que sigue proponiéndonos cosas, pero vamos, yo creo que la semana que viene ponemos fecha ya, porque yo creo que entre octubre y noviembre hemos terminado de conseguir de recaudar ese dinero.
És a dir, que en un o dos mesos ja podran posar data a la intervenció, i això ho han aconseguit per un intens estiu en què han recorregut totes les escoles de la ciutat i també tots els càmpings de la costa. Loli Raya, de l'escola Vedruna Immaculada, és un exemple de la implicació de la ciutadania en aquest cas.
Hem començat aquest curs amb les motxilles pel col·le, ara ja tornem a tenir paraigua, com que està tornant a ploure, sembla que plou pel Dylan... I tot això, i fem tot el que puguem. També tenim unes bares que van fer un curs de punt. Llavors vam fer una manta solidària, la vam sortejar el dia del final de curs i bueno, vam agafar uns diners pel dinar, que tot el que sigui és benvingut.
Els pròxims mesos hi haurà una botifarrada popular i també un torneig de petanca per acabar d'arribar a la xifra definitiva.
2 minuts per arribar al punt d'un quart de 8. 6 de cada 10 nens sabadellencs no fan ni una hora d'activitat física diària, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut.
És una de les conclusions de l'informe Salut Infantil de Sabadell, elaborat per investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona. Geroen Debon, un d'aquests experts, diu que cal un esforç de tota la comunitat per capgirar aquest sedentarisme.
Sobretot aproximar-se als canvis de vida no és una cosa solament individual, sinó és una, hem d'imaginar tota la comunitat, tant des dels municipals, de l'Ajuntament. Bueno, l'Ajuntament està fent un esforç, i no sé si heu vist l'informe que està millorant totes les, sobretot al voltant de les escoles, millorar els nivells d'activitat física, però també a nivell individual també hem de fer la nostra part.
L'estudi, que fa un seguiment dels infants des de l'embràs fins a l'adolescència, també revela que 3 de cada 10 pateix sobrepès o obesitat.
I el bus autònom Erika, finalment, estarà en funcionament fins a les 9 de la nit.
L'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà ha hagut d'ajornar la inauguració prevista per primera hora de la tarda. Finalment, però, els tècnics han pogut solucionar els problemes mecànics del vehicle. Demà el bus funcionarà de les 4 de la tarda a les 9 de la nit, mentre que diumenge estarà operatiu matí i tarda. El bus sense conductor i amb capacitat per a 12 persones arriba a Sabadell després de fer gira per altres municipis catalans. La iniciativa s'emmarca en la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Sabadell.
Ciutadans titlla de fracàs estrepitós la gestió sanitària de l'executiu local.
El regidor Adrián Hernández ho ha dit l'endemà que s'hagi fet públic que les obres d'ampliació del Taulí es retardaran perquè s'han de tornar a adjudicar per desavinences amb Acciona. Hernández lamenta que el mandat acabarà sense que s'hagi posat ni una pedra del projecte frontal Gran Via, tot i que el govern municipal, diu el regidor, l'ha venut com l'operació estrella del mandat.
I accident al pàrquing del Mercat Central.
Segons ha informat la policia municipal, un vehicle sense control procedent del carrer Coromines va xocar i al migdia contra dos turismes més estacionats dins d'aquest aparcament, tot plegat després de trencar al seu pas la barrera d'accés al pàrquing. La conductora, una dona de 71 anys, va resultar ferida lleu i va ser traslladada al Taulí.
I el Teatre Sant Vicenç estrena la temporada aquest dissabte amb l'obra La botiga dels horrors. Musical és una adaptació de la pel·lícula amb el mateix nom, estrenada l'any 1960 i dirigida per Roger Corman. Ara, els de la Creu Alta la porten a escena durant els caps de setmana de setembre i octubre.
Comença la temporada teatral amb un musical al Teatre Sant Vicenç. La botiga dels horrors explica la història d'un treballador d'una floristeria que cria una planta que menja carn i sang humana. Des del Sant Vicenç prometen fer riure al públic i ja avisen que l'obra està plena de sorpreses. Marina Julià, directora de la producció, explica el programa al matí d'aquesta casa com ha sorgit la idea de presentar aquesta obra de teatre.
La botiga és un text que m'agrada molt. Procuro fer sempre coses que m'agradin quan dirigeixo i aquesta m'agrada molt. I la tenia en cartera feia temps, va haver-hi l'ocasió, venia a fer un coach quan es feia la família Adams aquí a Sant Vicenç, a fer un coach d'interpretació pels actors, però vaig connectar amb l'entitat i aleshores doncs, mira, una cosa portar l'altra.
Julià explica que un dels punts més complicats de la producció de l'obra ha estat la coordinació entre el titellaire de la planta i l'actor que li dona veu.
La coordinació és molt, molt important perquè els dos personatges, i he de dir que des del bon principi d'assajos ha anat molt bé. O sigui, han tingut molt bon report entre ells i ha sigut realment molt més fàcil del que jo esperava perquè podria haver sigut molt complicat, però ells s'han entès molt bé.
Així doncs, durant setembre i octubre, qui vulgui riure i cantar una bona estona que vagi al Teatre Sant Vicenç a veure La botiga dels horrors.
La primera oportunitat demà, dissabte, a partir de les 10 de la nit.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
A donde vamos no necesitamos carreteras.
Ladies and gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
El Sabadell ja té al Sarró la primera victòria de la temporada.
Avui anem a disfrutar una mica, macho.
Sí, Toni, però ara ens hem de posar una altra vegada.
Tornem a la salseta del grup 3.
Correcte, i ara toca aconseguir la primera victòria a casa.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge torna l'horari clàssic a la nova Creu Alta. A partir de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Ontinyent Club de Futbol.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
10 minuts per arribar al punt de 4:15, la Fiscalia del Tribunal Suprem s'oposa a investigar Pablo Casado pel seu màster.
El Ministeri Públic demana arxivar la petició de la jutgessa de Madrid i ara la sala d'admissions haurà de posicionar-se. Un informe que la Fiscalia apunta que no hi ha indicis que hagi comès cap delicte de prevaricació administrativa i suborn impropi. Les sospites sobre irregularitats en el màster de Casado existeixen des de l'escàndol al voltant de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes.
I precisament la jutge del cas màster ha obert la investigació contra l'exministre Carmen Montón per suborn i prevaricació.
La magistrada investigarà si hi ha delicte en l'obtenció del títol en estudis interdisciplinaris de gènere de la Universitat Rei Juan Carlos.
I més qüestions judicials. La Fiscalia desestima en aquest cas investigar el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, pels preparatius de l'1 d'octubre.
La Fiscalia argumenta que no hi ha indicis suficients d'un delicte de desobediència. En canvi, sí que veu prou indicis contra el diputat d'Esquerra, Josep Maria Jové. Ara, el Tribunal Superior de Justícia ha de decidir si investiga igualment Aragonès i Jové, només Jové o cap dels dos.
El govern espanyol treu ferro als xats del jutge sobre el procés independentista. La portaveu de l'executiu, Isabel Fela, diu que són xats privats.
Relación a los chats de los jueces, son chats privados. Yo creo que cualquiera que piense en chats actualmente pues sabrá que efectivamente algo que es privado no debe ser objeto ni siquiera de consideración pública. Son chats privados. El gobierno sigue absolutamente el gobierno afirma la independencia judicial en todo momento. Los chats privados no erosionan para nada este principio de separación de poderes y de independencia judicial.
Per part de la Generalitat, però, es continua demanant la dimissió del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, per aquests fets. Avui s'han difós nous missatges en què es compara Carles Puigdemont amb un violador i en els quals es critica la justícia alemanya perquè tracta l'Estat, diuen, com un país bananer.
Anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell buscarà aquest diumenge la seva primera victòria a la nova Creu Alta. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Núria.
I ho podria fer amb tots els seus efectius disponibles, inclòs el capità Miguel González.
Sí, recordem que Miguel va patir una lesió de genoll al camp del Conquense fa pràcticament 3 setmanes. Demà se sotmetrà a una darrera prova per saber si pot reaparèixer a la nova Creu Alta o bé ho fa el pròxim cap de setmana a Vila-real. Així ho ha avançat avui el tècnic Toni Saligrat a l'Hotel Suís.
Bueno, és possible, hi ha possibilitats, així com la setmana passada estava descartat, però aquesta setmana no ho està. De totes maneres, si aquesta no ho estigués, si tot evoluciona com està, o estarà aquesta, i si no la que ve ja el tindrem.
De les paraules de Saligrat també es desprèn que no hi haurà gaires canvis respecte a l'11 que va guanyar a Son Malferit. D'altra banda, el tècnic de l'Ontinyent, Miguel Ángel Mulló, també ha passat avui per l'Hotel Suís. L'equip valencià va ser una de les revelacions de la temporada passada i aquesta l'han començat amb 7 punts dels 12 possibles. Mulló, però, s'ha desfet en elogis cap a la plantilla arlequinada.
La veritat que a mi m'agrada molt, sobretot els delanters que té, són delanters consagrats, són delanters de la categoria, delanters que sempre quan acaba la temporada, aunque l'inici no hi ha segut el que hem esperat, però com dia també Toni Saligrat, esto molt llarg, acabem de començar, i n'hi ha que anar ajustant moltes coses, però bueno, en definitiva m'agrada un poquet de tot, no? Un poquet de tot, perquè la plantilla que té és un espectacle, per mi és un espectacle, però ja el dic, sobretot la part de dalt és el que més m'agrada.
El Sabadell-Ontinyent començarà a les 5 de la tarda la nova Creu Alta des de mitja hora abans el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Després de sumar la primera victòria de la seva història a Primera Catalana, el Sabadell Nord també es vol estrenar ara fora de casa. Per fer-ho, els de la zona nord hauran de superar aquest diumenge el Can Vidalet.
Sí, un duel curiós. El rival d'aquest passat diumenge, el Rubí, vestia d'arlequinat vermell i blanc, i el conjunt d'Esplugues ho fa com el Sabadell, a quadres blaus i blancs. Més enllà d'això, el golejador de l'últim partit al municipal de Can Uriac, Dani Muela, preveu un duel molt intens, tot i que creu que donarien un cop sobre la taula en cas de guanyar.
Allí ya sería pues más confianza todavía y que la gente sepa que nosotros competiremos siempre hasta el final y que haber subido este año de segunda terana a primera terana que nosotros se sería un rival muy complicado de ganarnos.
El Sabadell Nord és ara mateix a l'equador del grup 1 de Primera Catalana amb 4 punts, 2 menys que el Can Vidalet. El partit es disputarà diumenge a les 12:10 del matí al municipal del Molí.
I encara en futbol, el Club Esportiu Mercantil té demà una nova oportunitat per aconseguir la seva primera victòria en el retorn a la Lliga Nacional Juvenil. Els mercantilistes arriben al duel contra el Sant Andreu, immersos en una ratxa de 3 derrotes consecutives.
Tot i sumar un únic punt contra el Barça B en la jornada inaugural, els gracians han patit contratemps en forma de lesions que també s'han unit a un inici de calendari bastant dur. Per aquest motiu, el tècnic del Mercantil, Dani Fernández, no es mostra preocupat.
A les competicions tan llargues i de tant nivell, una mica és la competició on tu fas les coses mitjanament bé, però no sumes. I arriba el moment de la temporada on potser les coses no es fan tan bé, el joc no és bo o no es generen ocasions i sumes punts sense pràcticament ni voler, no? És a dir, sabien que a l'inici era complicat perquè són rivals d'envergadura. El tema era estar a l'altura d'aquests rivals i sumar la màxima quantitat de punts possibles. De moment no estem tenint cap encert, però bueno, la preocupació per la meva banda és zero, no?
El tècnic gracienc recupera per aquest duel els lesionats Guillem i Ayman. El Mercantil Sant Andreu començarà demà a les 4 de la tarda al municipal de Raona Marinals.
I en poc més d'una hora, a 9:15 del vespre, l'equip masculí de l'Astralpool Natació Sabadell s'estrena a la Supercopa Six de Waterpolo. Els homes del Xava Gómez debuten a Calllong contra el Club Natació Sant Andreu.
Serà la segona competició oficial d'aquesta temporada després de la final perduda de Copa Catalunya contra l'Atlètic Barceloneta. En cas de passar, jugarien demà al vespre contra el Terrassa a les semifinals. La final està prevista per diumenge a la 1 del migdia a la piscina Pere Serrat del Sant Andreu. Els jugadors de l'Astralpool volen arribar el més lluny possible per agafar rodatge de cara a la segona fase de grups de la Champions, que recordem es disputarà el cap de setmana que ve a Canllong. Sergi Cabanes.
L'equip arriba amb ganes. Jo crec que sempre hem tingut ganes de disputar tots els títols. Algun cop ho hem aconseguit, altre no, però en aquesta Supercopa l'equip arribarà amb ganes, ja que després tenim la Champions. Bueno, la fase d'Europa, i tothom sap que tots els jugadors saben que necessitem una Supercopa, necessitem arribar a la final, jugar partits i començar a agafar rodatge i entendre'ns entre nosaltres.
D'altra banda, el femení del Natació Sabadell s'estrena a 9:15 del vespre a la piscina del Catalunya en els quarts de final de la Copa a Catalunya. El tècnic David Palma tindrà avui les baixes de les dues boies, Maika Garcia i Paula Leighton, i les dues nord-americanes, Kylie Neuschul i Maggie Stephens.
En handbol, diumenge arrenca una nova temporada Primera Nacional per a l'Oar Gràcia a Sabadell. El conjunt verd i blanc enceta una campanya il·lusionant en què Pau aspiren a quedar entre els 5 primers classificats.
Sí, la sisena posició de la temporada passada, sumada al perfil de la plantilla i també a l'evolució dels més joves, ha generat un clima d'optimisme al pavelló del carrer Boccaccio. L'Oar s'estrena a casa contra el Sant Cugat, un rival que els va eliminar de la Copa Catalunya, però que ha perdut algunes peces i ara l'entrena el sabadellenc Xavi Vilella. El nou capità de l'Oar, Bernat Correro, no se'n refia i destaca que el bloc gracienc serà i és pràcticament el mateix de l'any passat.
Seguim amb el mateix bloc. Bueno, pèrdues d'alguns jugadors, com era el capità Quim, el Didac Montada, el Sebas, però bueno, ens hem reforçat en tres posicions, extrem dret, el porter i un altre central, que això s'estan adaptant perfecte i de segur que ens donaran moltes alegries.
Recordem que Correro ha agafat el braçalet de capità després de l'adeu de Quim Baillo per signar amb el Barça l'ACB. Aquest Oar Gràcia Sant Cugat es disputarà aquest diumenge a les 6 de la tarda.
I en plana general, comença avui la cinquena jornada de primera divisió.
Amb el partit que disputen el Huesca i la Real Sociedad a l'Alcoraz a partir de les 9 de la nit, demà a 3 quarts de 9, Real Madrid-Espanyol, i a la mateixa hora de diumenge, Barça-Girona.
I el Girona-Barça no es jugarà finalment a Miami.
Doncs no, la Federació Espanyola ha comunicat finalment a la Lliga i a la FIFA que de moment no autoritza el partit que s'havia de disputar als Estats Units.
Gràcies, Pau. Fins aquí el Notícies Vespre. Recordeu que la informació torna dilluns a partir de les 9 del matí amb una nova edició del matí. No deixeu d'escoltar, això sí, diumenge a partir de 4:45 de la tarda el Sabadell en joc amb els companys d'esports que ens explicaran aquest Sabadell Ontinyent. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.